Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Últim dijous de tertúlia, res, que ens queda avui i demà com a l'escola. Pauli Fernández, bon dia.
Bon dia.
Pere Prats, bon dia.
Hola, bon dia.
En Joan, com que li van dir que el suspenien, va dir que ja l'última classe
que no venia.
Podem estar sentint, Vigila, perquè per internet avui dia es pot sentir tot.
Joan, si ens estàs saludant, si ens estàs escoltant, et saludem. He girat aquí els verbs, Malament, no sé pas.
Per no venir no tindrà pòster al sopar de la tertúlia.
Això sé molt dolent, Toni. Si me'l puc menjar jo, hi estic a favor.
Llaminera.
Jo ja sabeu que sempre intento fer dos postres.
Sí?
Sí, perquè com que jo no faig cafè...
Pues ah, mira, doncs dos postres.
Clar, home, em sembla més just, no?
Sí.
Mira, ja, parlant de coses justes, podem parlar de l'empadronament, no? S'ha d'empadronar tothom, no? Què passa amb el padró? Hi ha alguns partits que no hi estan d'acord amb que hi hagi alguns ajuntaments o que depengui del funcionari que hi hagin allà o del color de l'ajuntament. Sabem que hi ha ajuntaments doncs, que s'han posat una mica durs a l'hora d'empadronar.
És complicat.
Com ho hem de mirar això? Perquè és complicat. Sí.
És complicat perquè, aviam, el padró serveix per saber quanta gent viu en el poble,
exacte,
precisament.
I per moltes coses més.
Bueno, també, però bàsicament és per saber la gent que viu al poble. Diu, quants habitants té el poble? Tant, és el que està empadronat. Però, alhora també, hi han partits que veuen que per exemple, els que han ocupat una casa, que és il·legal, doncs, com que és il·legal, doncs llavors no s'empadronen o no se'ls deixa empadronar. Bueno, no ho sé. És complicat d'entendre això.
A veure, al final, els ajuntaments és el que li toca, diguéssim, tots els marrons.
Ah, sí, esclar.
Que és l'administració més propera.
Aquest segur.
Clar, què passa? Molts ajuntaments tenen que fer un control de coses que no tenen mecanismes per controlar. Per exemple, a vegades, jo ho recordo perquè això ja estic parlant de fa molts anys, però vull dir que ens trobàvem aquí a Vilafant, per exemple, que veies que en un domicili que era, jo què sé, de 50 metres quadrats...
I estaven empadronats...
I vivien 100 persones, no?
I s'anaven empadronant
10
persones.
10 persones.
És que, llavors dius...
Que no era real, vols dir, no?
Quin és el límit de persones que pots empadronar amb un habitatge, no? Perquè, clar, tothom sap, i no ho diré, a veure, no vaig a descobrir res, que hi ha gent que es dedica a mercadejar amb l'empadronament.
Sí, per anar a les escoles, per allò... Sí.
Quanta gent s'està mercadejant amb el... Però inclús de manera... O sigui, fent negoci.
Però la qüestió és però això s'acabaria si hi hagués inspeccions, no?
Bueno,
els ajuntaments no tenen capacitat.
Clar, llavors, és el que estava dient al començament. Què he començat dient? Doncs que, clar, que a l'ajuntament li toca fer una feina que no té mecanismes per fer. Ara, imagina't que tingui que anar a tots els domicilis que es van empadronar en gens a comprovar si realment aquella persona hi viu o no hi viu.
Però això que diuen en Pere del tema de les escoles, no? Tu deies mercadejar, i un dels temes de l'empadronament és el tema de les escoles, no?
Sí, home.
Pues que sigui el Departament d'Educació qui posi recursos per inspeccionar, no? Per
això,
exemple.
Això inclús a Figueres passava que s'empadronaven amb altres barris.
Sí.
Ara no passa això perquè és districte únic, Figueres.
Vale.
Pots anar a l'escola que vulguis.
Abans,
mentre estiguis empadronat al municipi.
No era districte únic.
No era
districte únic. S'empadronaven en carrers que no hi vivien, en cases de parents o el que sigui, per tal de poder portar el nen a l'escola que els interessava.
Això és una cosa que d'entrada, doncs, bueno, és una irregularitat que més o menys lleu. Però
sí.
I els casos greus?
Greus,
greus en refereixo de gent que, diguéssim, que ha llogat un pis, relloga les habitacions, cobra per empadronar.
Perquè
cobren per empadronar.
Recordem que l'empadronament és gratuït.
Bueno, però el que necessita un empadronament...
Clar, perquè l'empadronament et permet tenir accés a uns determinats serveis.
Sanitaris, sí, tant, sanitaris, d'escola, etc. Hi ha gent que es dedica a fer negoci amb això. I en sabem de casos. Llavors, què han de fer els ajuntaments? Són dolents perquè no deixen empadronar? Val, perquè sí, han de donar drets a tothom, però drets,
no,
fins a quin límit?
El problema és que la llei obliga a que s'empadroni tothom, que
sí, no,
sigui
no.
Admès tothom per empadronar-se.
Sí, però espera.
La llei.
Sí, però la llei obliga a tothom que s'empadroni a casa seva. O sigui, tu tens un domicili...
Allà on vius.
Allà on vius.
Perquè sí, potser que no sigui casa teva.
Perquè els casos és que no hi viuen.
Ja, no, però per això t'he dit que tu t'has d'empadronar a casa teva, o allà on vius.
Però obliga la llei,
però
obliga
l'administració. Però et pots empadronar en un banc d'un carrer, per exemple?
No, perquè no hi vius. O sigui, la llei diu que
home,
tu
home, i si vius al carrer?
Has de viure-hi, però...
No,
sí, sí, però
un banc no et pots empadronar perquè no és un domicili.
La llei obliga a l'administració...
Que sí, però ara. Allà on vius, el que no pots fer és que jo m'empadroni a casa d'un que m'ha cobrat perquè jo m'empadroni, que em cobra, i jo no visc allà, i allà té 50 persones visquent en aquell domicili, perquè els ha cobrat 50-100 euros a tots. Ell ha fet negoci amb un empadronament fals,
ja
o
més.
O més.
Ja t'he dit que molt
sí,
més.
Bueno,
I tu dius, no és greu, no?, el tema de les escoles, però sí que és greu, perquè llavors tens una escola amb gent que no viu al municipi, i potser gent que viu al municipi no pot accedir a aquella escola.
Sí, però vull dir, amb això no és mercadejat.
Bueno, perquè fa servir familiars entre familiars no ens cobrem, vols dir, no?
Serà a casa d'uns avis, serà a casa d'un germà o
sí,
serà a casa del que sigui, no?
Sí.
I perquè això és una...
Bueno, jo vaig estar a punt d'empadronar una amiga meva a casa dels meus pares per ajudar-la amb el tema dels tràmits del casament, perquè ella es casava amb un noi que no era d'aquí, era australià, i volien casar-se ràpid perquè amb el tema de la Covid i tot això, doncs per entrar al país havien d'estar casats, perquè si no la deixaven entrar, i ella, bueno, li corria certa pressa a casar-se i igualment es volien casar. I li vaig dir, home, potser, perquè ella era de Girona, i diu, a Girona que hi ha molta gent i va més lent. Li vaig dir, si vols casar a Castelló d'Empúries, ja no li hagués cobrat per res, però vull dir que altres temes, a part de l'escola, poden ser aquest.
Poden ser molts casos... Hi ha moltes casuístiques de l'empadronament, perquè tothom sap que dona dret a moltes coses. Uh-huh. El tema de convivència, en fi, 50.000 coses.
Bueno, l'impost de circulació, que potser no és el mateix pagar-lo en un municipi que en un altre. I t'interessa estar empadronat en un altre municipi per tenir... No ho sé.
Vull dir que el fet d'empadronar-te dona dret a moltes coses. Moltes coses. Per tant, a l'hora de fer-ho, jo crec que els ajuntaments han de tenir un mínim de garanties... i haurien de tenir un mínim de control. Com que no tenen els mecanismes, mira, a vegades et salves, cures en salut, com dius, no? I dius, home, com pot ser que en aquest pis, diguéssim, que ha llogat una persona, una sola persona...
Sí, n'hi visquin 10.
El llogater, diguéssim, ja és un sol...
Se n'hi empadronin 10 o...
I que, clar, aquell es relloga les habitacions i cobra per empadronar, hi ha gent que està fent verdaders negocis. Inclús no tenen escrúpols d'anunciar-ho per les xarxes, El que passa que normalment surten com anònims, no? Uh-huh. Però en les xarxes de Figueres, etc, si ho mireu, veureu
lloguen habitació, però sense llogar habitació també passa això, que s'empadronen en una casa que no
hi ha
ni viuen.
Problemes, perquè jo com a llogater, diguéssim, jo tinc un pis, li llogo amb una família, en Pere i en Pau, en Pere i en Paco Pico, una família, li llogo el pis, i resulta que aquest... es relloga les habitacions a altres.
Oh, i tant.
Ja,
en aquell pis que jo penso...
Estic cansat de veure això, Antoni.
Sí, home, sí.
Ho he vist amb els meus ulls. Jo he anat a un pis que té llogat una persona i vas allà i hi ha un candau a cada habitació perquè t'has rellogat a diferents habitacions i llavors entres en una habitació d'aquelles perquè un t'entrar-hi per reparar, una cosa...
Si s'empadronen en aquest pis ja és legal perquè és que hi viuen.
I viuen de veritat.
I viuen de veritat, no? Lo dolent és que quan està... Que n'hi ha que s'empadronen sense viure-hi.
Però, aquella persona, diguéssim, que és el primer llogater que ha llogat en el propietari.
Sí, ho he entès.
Està cobrant...
Ja.
Diguéssim, si ell, per exemple, pagarà, anem a suposar, 800 euros, Sí, sí, ho entenc, tres habitacions sí, a 300 euros cada una.
Ja, ja.
M'entens que dir alguna cosa? I està guanyant més diners. I a més, se'ls està cobrant 1.000 o 2.000 euros per empadronar-se'n allà, per donar-los dret a empadronar.
Bueno, això és una altra cosa, que els hi cobrin per...
No, ja t'ho dic.
Ja, sí,
bueno,
sí,
clar, potser, això se'n diu economia submergida si això, i són coses il·legals.
Bueno, doncs, passat, llavors, els ajuntaments què han de fer en aquests casos?
Sí.
Quins mecanismes tenen per controlar això?
Clar, has de posar un policia que es dediqui a anar casa per casa a comprovar el padró.
Un policia pot entrar dintre d'un domicili particular i, escolta,
i comprovar.
Aviam, obre'm la porta. Aviam, qui viu aquesta habitació? Qui viu en aquesta altra? Qui viu en l'altra?
No, però ho fan, ho fan.
No és tan fàcil, eh?
No, no és tan fàcil.
Perquè trobaràs ja un candau posat.
Dret de llei tenen que necessitar...
Van un ordre, no?
Un ordre judicial.
Jo he vist, ja dic, en una habitació, diguéssim, tancada amb un candau, obres perquè d'això, perquè o t'han d'obrir, i allà tenen la nevera, el microones...
Sí, sí, tot.
Vull dir que en aquella habitació, diguéssim, hi viu una persona i allà hi té totes les seves coses.
Però, i deixant a part el tema de negoci, el tema il·legal i tot això, els drets de les persones, o sigui, els drets humans, com, i el fet de viure en una habitació, és que no...
Sí, però xoca
és inhumà, també,
xoca
no?
Molt, perquè jo us explico una cosa. Jo entenc, i sempre ho he dit, quan una persona arriba al país immigrant, se li ha de donar les màximes facilitats perquè visqui bé i perquè trobi un lloc de feina, perquè se suposa que si aquella persona té feina no delinquirà, perquè la gent ha de menjar i ha de tenir un lloc per viure. Això, per començar, cap problema. Però hi ha gent que realment vol treballar, vol incloure's a la societat, vol tenir com tu drets i deures, i després hi ha l'altre, que és un espavilau, que aquest és el que fa mal a tothom. Com el polític corrupte fa mal a tots els polítics...
Bueno, vull dir que hi ha immigrants que són espavilaus i gent d'aquí de tota la vida que són espavilaus,
sí,
també, eh?
Bueno, però el que vull dir jo amb això és que després hi ha el que fa mal a la seva pròpia gent perquè és un espavilau i aquell munta un negoci d'autònom, veus que aquella botiga, hòstia, aquí si gairebé no entra ningú, com viuen? I resulta que té contractades 44 persones que li paguen per fer un contracte, perquè amb aquell contracte tindrà els papers, i podrà tenir el permís de treball.
Sempre hi ha...
I feta la llei, feta la trampa. Hi ha poca inspecció,
bueno,
de molts llocs.
Però quina inspecció tenen els ajuntaments? Tornem allà mateix. Un lloc com Figueres, que té una policia local de 70 persones o 80, no sé quants són ja, aquests vale. Però tu ara posa't un lloc com Vilafant, o Vilamalla.
Però a Vilafant, pel que sé, bueno, a l'última junta, hi ha un dels guàrdies municipals que està a l'OMA, que és on es fa el padró, precisament per això que estem parlant, no? Perquè hi hagi, bueno, un policia allà per...
Què?
Bueno...
Què?
Per vetllar perquè el padró es faci correctament.
Bueno, però és que a més aquell habitatge on s'estan empadronat té que tenir un mínim de condicions i a vegades potser no el té.
És bueno, que en diuen la cèl·lula d'habitabilitat, no?
És que dir, tenim històricament barraques
amb un rebut de llum o d'allò ja n'hi ha prou per empadronar-te.
Sí.
Portant el rebut de la llum, casa... O del gas,
que hi figuri l'adreça,
clar. Ja està.
Bueno, vull dir, de facilitats, ja dic, estic d'acord que s'han de donar. Però, sempre i quan no hi hagi frau. I aquest, frau...
És difícil de controlar.
És molt i molt complicat de controlar.
Això ho he dit des del començament, jo que era complicat.
Sí. El que passa és que, esclar, la patata calenta està sobre els ajuntaments.
Com sempre.
Els ajuntaments tenen els recursos que tenen, llavors potser s'hauria d'exigir, no sé, si la Generalitat o l'Estat, que donés més recursos o que ho controlessin
ells. El control de les empreses no és dels ajuntaments. Les inspeccions que s'han de fer a les empreses, que l'empresa ha de tenir els treballadors en regla, ha de tenir tothom en contracte i tot això, ho ha de fer el Ministeri de que li pertoqui, o Hisenda, o Treball, o el que sigui.
Treball.
M'entens o no?
Però clar, estem parlant dels empadronaments, vull dir que clar, Treball pot inspeccionar les empreses, però qui inspecciona els llars, els domicilis?
Han de ser els ajuntaments que són
han de ser les guàrdies municipals, hi ha municipis que no tenen guàrdia.
No són les administracions més properes.
Començar per aquí, que és el marron que li toca molt.
Sí,
potser ha de ser el Departament d'Interior.
Depèn una miqueta de la ideologia política d'aquell ajuntament, posaran més o menys traves, o més o menys facilitats, I moltes vegades, doncs, el que passa és el que us he dit, que per curar-se en salut, a vegades, doncs, anem per la banda restrictiva perquè no sigui que ens colin un gol.
Però, escolta, que tampoc ha de ser fàcil la posició de la persona que està a l'OMAC, normalment, no? Quan es troba amb una cosa que potser li fa sospitar, què fas? També, no? I quins mecanismes tens tu com de protecció per dir-li no a la persona i el problema i el conflicte i la confrontació que pots tenir tu en allà amb aquella persona.
Mira, segurament,
que li estàs negant l'empadronament.
Segurament és perquè no s'ha legislat prou bé. Mm. Segurament és perquè no està bé prou legislat. Perquè si les instruccions fossin clares per tothom, igual seria un ajuntament gros que un de petit, que un d'aquí, que un d'Andalusia. Per tant, el problema pot ser que no s'ha legislat bé en aquest sentit i s'ha deixat molt així obert i clar, llavors al final ja dic, els criteris...
Total, que ara hi ha marron, hi ha marrum, això.
Clar, però jo me poso també la pell dels companys i les companyes que estan empadronant i també tu estàs fent la teva feina el millor possible i tampoc no vas a buscar problemes, no?
Generalment els ajuntaments que posen més traves, no els que ho fan i ja està, els que s'hi troben més en aquesta situació, que pot ser ciutats ara com Figueres o ciutats més grans que tenen un índex d'immigració molt alt, ja, quan aquella persona va allà i vol empadronar-se, li passen a la policia municipal i a la policia municipal va a veure amb aquella persona, anem a veure si vius allà. Anem a comprovar que estiguis visquent allà.
I tu creus que hi va?
Sí, alguns casos sí que hi van.
Clar, el problema és que potser no s'inspeccionen tots els casos, perquè hi ha el personal que hi ha, també. No... O sigui, potser el que diu en Paulí, com que no s'ha legislat prou bé, hi ha aquesta manera de poder-s'ho saltar i no hi ha prous mecanismes per poder-ho controlar. Llavors, si tu legisles, has de poder controlar. I si no tens els recursos per poder controlar, alguna cosa falla, no?
Clar. Simplement, és tan senzill com això. Ah. O sigui, el funcionari no ha de tenir cap criteri, ha de fer el que li diu la llei i ja està, simplement. No ha de tenir un criteri restrictiu ni permissiu. Ha de fer el que
li diu. Si compleix els requisits, doncs ja està. Ha d'empadronar i s'ha acabat.
Però ja està, però llavors l'única manera és, si t'estan enredant per dir alguna cosa...
No, i hauríem de ser una mica més...
Un mecanisme de control.
Sí, i hauríem de ser amb això una mica més curosos, perquè, clar, tothom té dret a la sanitat, però jo entenc que la gent té dret a la sanitat quan vius, treballes aquí, cotitzes i el que sigui. El que no pot ser és gent que arriba aquí, que porta un any cotitzant i porta la família del seu país... aquí, a operar-se del genoll o no sé què, catarates...
Sí, però això no pots pas impedir-ho, Toni. Això no pots pas impedir-ho, Toni.
Pues són aquelles coses que hauries de... Sí, sí, jo no dic impedir-ho, sí, en casos d'urgència.
Té el mateix dret el que ha cotitzat 50 anys que el que ha cotitzat mig. Ja ho sabem. Però bueno,
això... Pues jo no ho veig clar, això.
Clar, però...
No ho veig clar en el sentit de dir, molt bé, és un cas d'urgència? El metge ho ha de decidir. Operem. Però si no és un cas d'urgència, no sé què... Quants anys fa que vostè té aquesta malaltia i ha de venir del seu país aquí i com que el seu fill està aquí porta un any treballant i cotitzant, ara...
Bueno, això s'acabaria si no hi haguessin desigualtats en el món.
Sí, sí, clar.
No? I si hi hagués una cobertura universal... I si tots...
Bueno, això ja és molt utòpic,
però a mi m'agradaria anar cap aquí,
No, vull dir, és universal la sanitat, per tant, això sí que no pots pas impedir-ho i és...
Bueno, i a mi em sembla bé que sigui universal, perquè... Potser jo no ho necessito, però una altra persona ho necessitarà i estem parlant de salut.
I no és del Marroc que vinguin, venen d'Alemanya i venen de França.
I de França i d'Anglaterra. El problema que Andalusia són la quantitat d'anglesos que venen del seu país a operar-se aquí, familiars
per això,
i parents
per això,
i amics.
I aquí també passa això, a Catalunya.
Sí, aquí igual.
És complicat.
I tot això,
perquè tenen un sistema sanitari diferent al nostre.
Bueno, però suposo que si tu vas allà també t'operaran.
No, sí, però potser tu no t'interessa anar allà.
Això és una altra història.
No. Si ets europeu, anant a Europa, tinguent el carnet europeu, que és una cosa que es recomana, tu te'n vas a Alemanya.
Sí,
però si no el portes has de pagar.
Si no el portes has de pagar. Abans de sortir de viatge t'has de fer, que ho pots fer online. Fas el carnet, que dura un any.
Sí.
I tu te fas el carnet, sapiguent que vas de vacances, que jo ho trobo a vegades, home, que duri 5 anys, que més dona. doncs te fas el carnet i llavors amb aquell carnet tota Europa està
escoberta. No t'oblidis de fer-lo, eh?
Tens cobertura,
és clar que sí. No t'oblidis de fer-lo.
Hi ha problemes.
Jo sé casos, ara un de recent de...
Sí, sí, si no te'l fas malament.
Que està d'Erasmus a Itàlia, i, bueno... anar a l'hospital i pagar, eh?
Esclar, però no.
Clar, perquè no, escolta, no està empadronada, no se suposa que estàs com a estranger, tens un visat.
Està empadronat el que vulguis. Està empadronat amb un domicili.
No, no, has de menester el carnet.
Per tant, i com que no té la targeta aquesta perquè es va descuidar, o no es va pensar, o no se'n va recordar de fer-la...
La targeta sanitària europea.
Paga, eh? Paga, si vols que t'atenguin.
Ja, ja, esclar que sí. Bueno, però això és per evitar desigualtats. Està bé. Si tens la possibilitat de fer-te...
Però tenint en compte que tenim un espai Schengen i que estem en una Unió Europea,
fas el paperet, ja està.
El ciutadà europeu.
Ara et ve la idea de que te'n vas a Holanda 4 dies. Tu vas a Holanda 4 dies i tens la mala sort que caus i et trenques una cama. Si no tens la targeta sanitària europea, pagaràs.
Doncs el que hauríem de fer com a ciutadans europeus, tenir...
una targeta única.
Una targeta única, com el DNI... que te l'hagi de renovar a cada X...
No, perquè cada país té la sanitat diferent. França té un sistema sanitari...
Llavors, per què serveix la Unió Europea?
Oh, però és diferent. Aquí els europeus només s'han posat d'acord en la qüestió econòmica.
Aquí anava,
la qüestió política, la qüestió social, la qüestió... L'altre no hi ha res. França té un sistema sanitari totalment diferent al que tenim nosaltres aquí.
Home,
Portugal,
no vagis tan lluny, eh? No vagis tan lluny. Dintre de l'estat espanyol hi ha diferents sistemes sanitaris, eh? Vull dir, si jo me'n vaig a Andalusia és una cosa i Catalunya és una altra i el País Basc és una altra.
No, però el sistema és el mateix, el que passa
sí,
que...
Sí, però hi ha diferències, eh?
No, esclar, que hi ha diferències, perquè també hi ha pressupostos, hi ha diferències.
Perquè això és una competència delegada.
Però a dret a llei la sanitat és igual per tothom. Entre...
A Andalusia t'atenen i et curen i el que sigui, no et diran res.
Sí, però jo, per exemple, vaig necessitar anar a la farmàcia i no, amb la meva targeta sanitària no podia agafar aquell medicament.
Perquè no tenia recepta del metge.
Clar,
però no. Això passa aquí també, eh? Si no tens recepta,
però
has de pagar.
No, aquí si vas amb la targeta sanitària no portes la recepta, amb la targeta sanitària tu poden accedir
sempre
a la recepta.
Sempre quan t'hagi fet el metge una recepta,
sí,
i estiguis clar.
Ahir vaig anar a la farmàcia amb la targeta sanitària perquè no
sí,
trobava
home,
la recepta.
Sí, home, és clar que sí.
Va mirar i diu, està caducada la recepta.
Clar,
vale, vaig haver de pagar, vale, ja està. Però a Andalusia em va passar, clar, no, si no portava la recepta en paper, no pot accedir perquè no està compartit.
No, clar, no tenen accés.
No,
les farmàcies d'allà no tenen accés.
Exacte.
Diguéssim,
per
sistema,
això dic que no vagis tan lluny, si hi ha dintre d'un mateix país hi ha diferències, imagina't en un país diferent,
sí,
no?
Sí, però aquí el que compta, quan t'han de fer operacions, i el que compta a tot Espanya és el número de la Seguretat
Social. Sí, sí.
I el número de Seguretat Social, aquí és el 17/... Aquest és el número de la jubilació, de la Seguretat Social, i aquest és el que compta. L'altre, tens una targeta sanitària catalana, per dir-ho així, per receptes, per metge, no sé quant, que després te'n vas a Andalusia, a Madrid, i no et serveix per res. Però, per sobre d'això, tens el número de la
Seguretat Social. Sí, que és important. No sé, potser en Pedro Sánchez ara va més sovint a la farmàcia que nosaltres, no? Perquè
buscar calmants i...
Tal com està, no ho sé. Jo m'he posat aquí, Pedro derrotat, m'interrogant, què opineu?
A veure, té que anar buscant els gèstics, potser.
Mentre la...
No ho sé, Tila? No ho sé, eh? O potser una mica d'estimulant, no ho sé.
Mentre l'alternativa sigui la que és, en Pedro Sánchez aguantarà. Clar,
però
perquè l'alternativa és Vox.
Però és molt decebedor, eh?
Sí, sí, tot el que
és
tu vulguis, clar que sí, clar que sí.
Molt decebedor.
Bueno.
Molt. Veure,
sí, home, l'espectacle i
l'espectacle,
tot, sí.
Diguéssim, tan denigrant de... Però vull dir, no únicament, diguéssim, el Congrés, els espectacles que munten, no, que gent que es dedica a la política, diguéssim, sigui tan corrupta.
Sí, home, sí.
Que hi hagi tan corromputs...
Hi ha de tot, per això, la política.
Corruptors,
no sé què.
Però la política hi ha de tot.
Satèl·lits.
Hi ha corruptes i hi ha que no ho són, eh? Hi ha que... Esclar.
Bueno, però esclar, és que això ho embrut tot.
Oh. Sí, sí.
És que això ho embrut tot.
Bueno.
A veure, com vols defensar ara, tu, la política, si veus que ara et surt aquell que resulta que és un macarra, parlant en plata. Des que dir, l'altre
la
que
política l'has de defensar.
Puter.
És els polítics que no has de defensar.
Des que dir...
una cosa és la política i l'altra els que fan la política,
ara,
no?
Ara.
Que és els que ho embruten. Però,
escolteu, és que és tan decebedor, de veritat, eh? Tant,
sí.
Jo no és que no havia vist mai, diguéssim, un moment polític
Però jo per mi...
Però clar, també és un reflex de la societat.
No ho sé. En Pedro Sánchez no? aguantarà mentre no hi hagi l'alternativa que hi ha.
El Paulí sí que està derrotat, avui el veig una mica.
No, de veritat, voleu dir que la societat està tan malament? Com estàs veient això?
Déu m'hi dret, eh?
No tinc gaire esperança, eh?
No, però és que cada dia estan... I espera't el que irà sortint, eh? Perquè clar, si ha sortit... Ja sabem que tot això es dona per fascicles, eh? Vull dir, va donant... Vull dir que irà sortint una quantitat de merda. Que dius...
Home, i si en Pujol aixeca l'alfombra, ja ni t'ho explico.
Perdona, però els antecedents anteriors ja anava per aquí també, perquè els governs del PP ja m'explicaràs també.
Clar, que clar, que
no... Les Gürtels i tot això, em vas a parar. Bueno,
però que dir... no depèn només d'un partit, vols dir?
No.
Llavors, el que derrota.
El ciutadà de peu, com té que estar en aquests moments?
Jo quan sento els discursos, per exemple, que fa el PP carregant-se en Sánchez, jo penso, però si fa 3 anys o 4, éreu vosaltres.
Que de fet per això se li va presentar la moció de censura a Rajoy, no?
Com deia la meva mare, sempre s'hem mascarat per una paella bruta.
Sí, senyor, i és veritat.
Però, clar, llavors, la frase aquesta famosa que diu el poder corromp, és que sembla que sigui veritat, no? Clar, jo no ho volia creure, però...
No, però és que al final la persona que s'ho mira des de fora, clar, pensa... Tots són iguals, ja està. Ja som al cap del carrer. Per tant...
Sí, això no ajuda a creure'm...
Clar, és que cada dia està sortint una cosa nova.
Que sí.
I llavors aquell pobre persona que ho fa, diguéssim, siguin honest, que intenta fer les coses ben fetes, el qualificaran exactament igual.
I tan greu com això mateix de la corrupció aquesta és la mentida permanent que hi ha a sobre. Perquè dos dies abans estan negant que no hi ha res, que aquí, que allà, d'allò, després tot, els mateixos implicats estan negant davant dels mitjans de que no hi ha res. I després de cop i volta resulta
això
que sí que hi ha.
Escolteu-me, això és l'acudit aquell, no?, de que uns policies agafen un traficant amb 10 quilos de cocaïna i quan arriben a la comissaria dicen, mira, este lleva 9 quilos de cocaïna. El policia que fa els tractes allà, que apunta, no? Diu, 8 quilos de cocaïna. I va passant així, passa el fiscal...
I al final, un quilo.
El fiscal, 7 quilos. El jutge de guàrdia, no, este traia solo 2 quilos, no sé què. I quan el porten davant del jutge per judici, el jutge li diu, va, quítenme este hombre d'aquí perquè l'habéis detenido i solo llevaba una papelina. M'entens o no?
Ja, però és que, clar, si les persones poden ser tan corruptes, el sistema hauria d'impedir-ho, no? Perquè, no ho sé, entenc que hi ha corrupció a tot el món, no? Però no se senten casos tan sovintejats. Bueno, potser perquè no estic prou al dia. En altres països sembla que no se senten tants casos tan sovintejats com aquí. Potser tenim un sistema que és massa laxa amb la corrupció.
Massa laxa i les lleis no són... El que fa la llei, en lloc d'escriure-la i fer-la una llei antiocupació, anticorrupció, antifrau, el que sigui, sempre fan les lleis amb aquells terminis i aquella... Que després hi ha una interpretació. Després,
però clar, perquè qui fa les lleis...
Digo, Diego...
Qui fa les lleis a les persones que són corruptes.
A veure, hi ha lleis molt clares, com és, per exemple, les declaracions de béns dels polítics quan es presenten. Llavors, si aquella persona, diguéssim, s'ho salta, des que ho dic, que el fotin a la presó i ja està, i s'ha acabat, tu. I és que ja ha arribat un moment que dius...
Jo dic el mateix, si hem de construir presons, construïm presons.
Són mesures que no garanteixen tampoc que no hi hagi, perquè això mateix que dius tu de les declaracions de béns que fas en el moment d'entrar, això és una tonteria immensa, perquè els béns poden estar repartits amb altres, dintre la teva família mateix.
Home, una conta suïssa...
Vull dir,
a veure, aquest paio mateix que tenia una empresa...
El que vol enredar, el que vol fer la trampa, la fa.
Aquest paio que tenia una empresa de construcció, per dir alguna cosa, que depenia d'Acciona, per dir alguna cosa. No, això no ho ha declarat o què?
però poder no està ben bé en el seu nom, vés a saber com ho té.
Què cony? Sí, però si es diu sí, que el 45% de les accions són seves, no ho ha declarat aquest home?
No ho sé.
Bueno, fotem.
No ho sé.
Clar, el problema és que feta la llei, feta la trampa. Som un país d'hidalgos, no?
Perdona, una persona, per ministre que sigui, ja pot tenir un 45% d'accions d'una empresa. És la manera que els ha obtingut, en tot cas. M'entens l'assumpte? O sigui, no és que tingui... No, no és pas delicte tenir unes accions d'una empresa. El delicte si els has comprat amb uns diners i amb un d'allò que has defraudat de l'administració.
Però a l'hora d'adjudicació d'una obra pública, no pot... O sigui, així és una incompetència total. No pots adjudicar d'una obra pública si tu estàs dintre l'administració.
Sí,
a veure, si tu tens una empresa... si jo, per exemple, anem a suposar, si jo tinc una empresa de pintura...
Estic
treballant a l'Ajuntament, jo no puc adjudicar una feina
de l'Ajuntament. 45...
A la teva mateixa empresa.
Tenia un 45%, la resta devien ser els que devien donar la cara.
Bueno, però clar, ell, tinguent el 45%...
S'hauria d'haver tingut l'adjudicació o no haver format part.
No, és que no es pot adjudicar. Però hi ha una incompetència.
El que passa que aquí les lleis són molt laxes. Les lleis haurien de ser, en tots aquests casos de corrupció, passa que han de fer una llei contra ells mateixos.
Clar, aquí està el problema.
I no els interessa, no els hi ve. Per què no fan una llei electoral clara?
Però si les lleis hi són, Toni. El que passa que no hi ha els mecanismes... O sigui, els mecanismes de control... Pues mira, se'ls passen per allà pel forro.
La llei de financiació política, veure, no l'han feta.
Per què el 80% o el 90% de les adjudicacions de l'Estat, diguéssim, de les grans obres, van a dues empreses? No n'hi ha més en tot Espanya d'empreses?
Acciona perquè... i Safir i Ferrovial.
També és veritat que tenim un sistema bastant oligopòlic, a nivell empresarial, segons quins serveis.
Tot se'n va a dues o tres empreses, que si el Florentino, que si el...
Que sí.
I la mare que els va parir tots.
Les Koplovich,
I clar, és que has llegat un moment que dius, bueno... Ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou.
És així.
Com que us veig molt negatius, fem una petita pausa per la publicitat, agafem aire i anem a veure altres temes que no seran positius, ja us ho dic jo. Va, fins ara.
Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
Ara a Kia ha arribat el moment de passar del voler al poder. Ha arribat el moment d'aconseguir un Kia Sportage des de 25.800 euros finançant amb Banco Cetelem fins al 30 de juny. També disponible amb etiqueta Eco i Zero. Consulta'n les condicions a kia.com.
Kia. Descobreix el que t'inspira.
Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
Tens mal de cap? Et costa llegir o concentrar-te? El teu fill té problemes per seguir el ritme a l'escola?
A Optipunt t'oferim Wibi, una innovadora solució basada en intel·ligència artificial que detecta i corregeix fins al 95% dels problemes visuals que no es resolen només amb ulleres.
Amb una avaluació ràpida de només 12 minuts i sessions curtes i personalitzades, millorar la teva visió és tan fàcil com jugar.
Sense mètodes invasius, amb tecnologia puntera i una experiència divertida. Wibi s'adapta tant a adults com a nens.
Demana cita a Optipunt a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres i cuida la teva salut visual i la dels teus fills com es mereixen.
Teatre a Vilafant. Katzara Teatre presenta Tenzing, de Mehmet Baydur. Divendres 20 de juny a les 8 del vespre a Palol Sabaldoria. Entrada 8 euros mitjançant l'aplicació Vilafant App. A Vilafant apostem per la cultura. Divendres 20 de juny a les 8 del vespre a Palol Sabaldoria, Tenzing.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández. Sempre la professionalitat al seu servei.
Vinga, va, ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. Després d'aquesta petita pausa, doncs agafem força amb el suport de gestoria Fernández, que ens ofereix homologacions de vehicles de transports nacionals i internacionals. Jo deia que no sé si aniríem a temes més positius. Jo volia parlar de professorat, ja que s'acaba el curs, que es queda avui i demà. Aquesta setmana ja quasi ha sigut inhàbil. A més a més, fa molta calor. I a les aules no us podeu imaginar quina la calor que fa, eh?
Sí, sí, m'imagino.
Sort que tenim, gràcies a que estem a l'Alt Empordà i que tenim un entorn privilegiat per poder fer excursions o coses, perquè és que si no seria insuportable.
Però la pobra mainada de l'institut, en aquelles aules prefabricades de planxa...
Però tenen aire condicionat,
eh? Sí, les aules prefabricades, almenys a l'Institut de Vilafant, no sé si totes, però tenen aire condicionat.
Totes, però jo no seria inaguantable. Però
jo hi vaig anar fa 3 o 4 setmanes i quasi em mereixo, també t'ho dic.
Jo pregunto, ara mateix que estem a punt de la construcció, esperem que aviat, de l'Institut de Vilafant. Segurament el projecte s'ha fet i estic segur que no contempla climatització.
Segur que no.
No, calefacció sí, calefacció sí. Però aire condicionat, segurament...
Jo crec que sí.
Ara no, perquè les escoles ara n'estan posant, però vull dir, la majoria no en tenien.
No. I que la ubicació pel tema del sol, perquè a vegades fa calor perquè està orientat que li toca molt el sol, que això a l'hivern és fantàstic, però a l'estiu... I tenint en compte que cada cop comença la calor abans...
A l'estiu ja fan vacances, home.
No, però la calor comença molt abans, al mes de maig t'estàs morint ja.
Avui en dia, tu quan fas un projecte d'una escola, jo ja entenc que l'escola que fa el Sant Pau, per exemple, que fa molts anys, el Joaquim Cosí, que fa molts anys que estan, tenen calefacció però no tenen aire condicionat, i entenc que de mica en mica el govern vagi instal·lant aire condicionat. És normal. Però tots els projectes nous ja haurien de tenir plaques solars, ja haurien de tenir la calefacció i aire calent per conducte, geotèrmia, ja haurien d'estar pensant...
Però quants anys fa que s'està esperant el nou institut aquest?
Bueno, 16? Del romans.
14?
De l'altra manera, si es tingués que comptar en el pressupost o el que tu planteges, no trigarien 15 anys, trigarien 25.
Estan en baules prefabricades de fa 17 anys.
Sí, sí, per això...
17, veus, jo sabia que entre 14 i 16...
Per això...
És que Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. El tema dels projectes i tot això. No, però clar, imagineu-vos fer classe, o sigui, concentrar-vos...
Sí.
Mentre us està caigut la gota...
I tant. Sort que mira, són joves.
Divendres passat vaig estar a les Mèlies, per exemple, no? Que vaig anar a fer unes fotos i una calor, i sort que tenien ventiladors. Això és un altre. Per posar ventiladors, també el procés que cal i que comporta.
Jo em pregunto, i a les obres també hem de posar aire condicionat?
Vols dir que estem fent una generació massa dèbil?
Bueno, clar, vull dir, no hi ha aire condicionat per tot, eh?
No.
Hi ha molts llocs de treball que, diguéssim, que estan a l'aire lliure.
Que han de beure, se'ls ha de tenir l'aigua a punt, han de menjar lleuger, perquè ho estan anunciant,
i que la llei i els convenis de...
És que és complicat,
I els convenis col·lectius ho diuen. Les fàbriques ja, diguéssim, més o menys tenen algun tipus de cada que no sigui ben bé aire condicionat, un tipus de ventilacions, hi ha alguna cosa, no? Però el que està treballant a ple sol...
Bueno, els companys de la brigada, per exemple, no? Bueno, tenen uns horaris diferents.
No, ja s'hauria de fer un horari reduït, de treballar, per exemple, un horari reduït.
Les empreses de construcció normalment, ara a l'estiu, fan un altre horari, Fan horari de molt bon dematí.
De 7 a 2 i s'ha acabat.
Exacte, sí.
Bueno, teòricament, hauria de ser 8 hores, però esclar, de 7 a 2 no surten.
No.
Ja, clar, però és que el problema és que a partir de les 12, ja a les 11 ja comença a fer molta calor. Clar, també les coses hauran d'anar canviant en funció del canvi climàtic.
Em vaig fer obres a casa a les 6 del dematí, començaven. El problema era que no podíem fer fresa.
Clar. Clar, pel descans dels veïns. Bueno, això venia, tot això del moment climàtic venia a que jo deia que estem ens queda avui i demà de curs, i volia parlar del professorat, no?
Nosaltres demà ja no. El curs no. S'acaba ara.
Per vosaltres avui, però per les escoles s'acaba demà. Que si calen més professors de cares al curs que ve, no? Jo trobava una notícia que deia que s'ha d'augmentar el professorat.
1.650, sí.
és suficient, no?
Què opineu? Les ràtios tindrien que ser més ajustades. Sí,
és que el problema que tenen és que és molt difícil.
I tenint en compte la diversitat de les aules.
Entre altres coses, pel tema que hem començat, no? Uh-huh. Clar, si resulta que cada dia, diguéssim, es poden, diguéssim, arribar a un miler d'alumnes a Catalunya nous cada dia, llavors, clar, tu no saps aquell miler de persones si aniran a aquesta escola, aniran a l'altra, i clar, i on te'ls fiques? Està arribant moltíssima gent sense saber quina quantitat t'arribaran. Clar, com vols programar els professors que necessites si no saps quanta gent te vindrà?
Clar, entens? Que és molt difícil, no?
Clar. No, es diu, sí. Resulta que l'estadística que tenim és que aquest últim curs ens han arribat, diguéssim, ja un cop començat el curs, no les prescripcions i tot això, que llavors sí que ho tens controlat, les prescripcions. No, durant el curs que te van arribar...
El que se'n diu la matrícula viva.
Que te van arribar en mainada, ja ho... I en una escola d'un poble te'n poden arribar 10 i en el del veí n'hi arriben 30.
Perquè tu estàs obligat a escolaritzar.
Però el problema està...
A partir del padró...
Sí, però que és el problema està en que tu estàs donant unes classes, tu portes un ritme de classe, i al cap de 2 o 3 mesos que aquella classe funciona i tens un ritme, allà t'hi foten 3 o 4 alumnes nous que tardaran molt, perquè igual te venen d'uns països on, primera, aquí els hi costa el català escrit, el català parlat, tot i que tinguin unes aules d'acollida, se'ls hi faci... Clar, però tu no pots posar un nano en una aula a fer uns treballs i unes coses... que el professor haurà de tenir més atenció per aquells 3 o 4 nois nous, o nois o noies, i que això moltes vegades el que fa és que et retarda o t'atura tota la classe.
Però per això, si hi haguessin més professors,
ja
de reforç...
Que contractaran 1.650.
Que el professor pogués seguir la classe i llavors aquests de reforç poguessin estar per aquests aprenentatges més particulars d'aquests que
llavors,
no vinguts.
Llavors hauries de tenir una quantitat... De professors itinerants que digui, bueno, a on te'ls enviem? Cap a Figueres, cap a Girona o cap a Salt? M'entens? Perquè resulta que no, tu no saps on s'empadronaran 1.000 persones o 500.
Ja.
Yeah. Sí, llavors tampoc hi estarien d'acord els professors.
Clar, és que...
Perquè també és una inestabilitat laboral i també tenen els seus drets.
Però és que estem en un lloc, diguéssim, que està arribant una immigració brutal.
Hi havia un professor aquí a Figueres que es queixava de que l'han enviat o l'envien a la Seu d'Urgell.
Això és un altre. Això és un altre debat. El professorat hauria d'exercir la seva professió a prop d'on viu?
Home, sobretot si està casat i amb mainadat, clar.
No, i també pels aprenentatges, espera, perquè no només per la conciliació, sinó pels aprenentatges, perquè, clar, si jo tinc un professor que és de Tarragona i ve aquí a fer classes, que evidentment ho farà molt bé i serà excel·lent, no dic pas el contrari, però no coneixerà la realitat de l'Alt Empordà per poder vincular aquests aprenentatges a la realitat, que al cap i a la fi els aprenentatges que acaben arribant més són aquells que són reals. I tenen, si hem d'estudiar l'energia eòlica, doncs potser caldrà comentar el projecte aquest del macroparc eòlic aquí, no? I potser no en tindrà coneixement perquè no en té cap necessitat, perquè ell no és d'allà. O si hem de parlar, de pobles petits, potser si ve d'una ciutat, saps? No coneix la realitat. Si aquí tenim una cosa o una altra...
No, simplement perquè, clar, si tu fas anar algú, ja no te dic tan lluny, d'aquí a Palafrugell cada dia, o ho fa pensant que ja trobarà una plaça fixa a Figueres, o al final és que per anar a treballar a Palafrugell cada dia, déu-n'hi-do.
No, Palafrugell no, dic jo que jo ho he... No. T'ho dic en primera persona perquè conec professorat, perquè els meus fills van a una escola, professorat de València.
Sí, sí.
Saps? O de la província de Lleida. O de Lleida, que s'han hagut de buscar un habitatge aquí, compartir 4 o 5 professors de la mateixa escola, i llavors professors d'aquí que els hi toca Tarragona. I dius, estem tots bojos o com va això?
Sí, ja va així.
Clar, estàvem parlant de les ràtios, però també on col·loques a cada mestre, no? Clar, a més docents, més qualitat d'educació. Si aquests dies s'estava parlant de revertir...
Docents preparats. Preparats.
Ara has donat una altra clau, eh?
Que jo, ara potser no tant, però a mi m'adonava... I parlo de fa molts anys, m'adonava classe de música un professor que tenia menys idea que nosaltres de música. O sigui, que a vegades et feien donar un professor, va, tu fes gimnàstica. I aquell home anava amb unes taules, que algú li havia passat, i ens feia fer uns exercicis que teníem una llibreta, i sempre fèiem el mateix.
Bueno, ara és com més fàcil, no?, també preparar-se a les classes. La qüestió també és la vocació, no? De bons professionals i de mals professionals n'hi ha a tots els col·lectius, no? Què? Què vols, Pere?
No, és que em pensava que era una agulla.
No? Ah, no, Pere està pendent del meu micròfon, de la meva espongeta.
És que em pensava que era una agulla.
No, encara no em fan vudú en els micròfons. Home, no sé, potser que estem parlant del col·lectiu dels mestres, potser vindrà algun mestre aquí i ens tocarà la cresta, no?
Suposo que no és una professió fàcil.
No.
Perquè, bueno, ja dic que...
És una professió vocacional.
No,
té vocació no aguanta, eh?
Ara, qui més qui menys sap el que és aguantar una o dues criatures. Imagina't el que n'ha d'aguantar...
S'ha de tenir...
I la responsabilitat que estàs formant els ciutadans del futur, eh?
S'ha de tenir vocació.
El que passa, ja dic, insisteixo una miqueta, que segurament a cap altre lloc de l'estat espanyol es troben, diguéssim, un creixement, diguéssim...
D'alumnat tan constant.
Tan bèstia durant tot l'any. Això no passa enlloc. Vull dir, segurament mirarien estadístiques i a cap lloc hi ha, diguéssim... Perquè, clar, estem per la raó que sigui, estem en un moment doncs, que hi ha una immigració brutal.
I això és difícil de gestionar, brutal, és molt difícil
de
gestionar.
I el moment aquest, doncs, que la gent arriba, doncs clar, s'han d'anar escolaritzant, i si no només donar una volta per Figueres a 8:45 del matí, anar una volta per, jo què sé, pel carrer Sant Pau o pel d'això, i veureu la quantitat de gent que estan anant a les escoles i quins són i de quins llocs venen. O aneus, jo què sé, a la plaça a l'escorxador, o aneus veureu al voltant de les escoles la quantitat de gent i gent que estan anant.
Abans això no passava a la nostra època, esclar que no. A la nostra època venien entre curs el fill d'un militar, una cosa així, però un.
Sí, que hi ha molta matrícula viva i això fa que el grup es ralenteixi, no? I llavors això va en defecte dels
és difícil de gestionar, això. És molt difícil, sí. Per l'administració, és difícil.
Doncs llavors, clar, poseu-vos en la pell d'un mestre, diguéssim, que cada dia li està arribant mainada, que no sap...
No, i a més que l'escola...
Que n'hi ha conegut, ni sap...
Bueno, a part d'això, aquí afegeix tota la diversitat. I a més anem cap a una escola inclusiva, no? I no només els nouvinguts, sinó amb tota la diversitat funcional que tens en una aula, no? Uns que tenen una dificultat d'aprenentatge, els altres que tenen una dificultat cognitiva, etcètera. Vull dir, i com ho conjugues tot?
No, i després el tema, diguéssim, de gent que té, diguéssim, informes de per exemple de ser com explicar-ho, diguéssim, que no tenen recursos, diguéssim, que se'ls ha de donar, jo que sé, el menjador gratuït, que se'ls ha de donar
a les beques,
se'ls ha de donar una beca per comprar material, per el que sigui. Clar, tot això és un continu.
No, i que l'escola també acaba sent com un suport, no? Social, d'alguna manera, no? I que jo crec que no està malament que ho sigui, no? Perquè és una molt bona eina d'integració. Llavors potser també hauríem de mirar que l'educació fos diferent, no? Que intentessis impartir els coneixements i utilitzar una mica aquesta diversitat, perquè, no? Si tenim aquest problema, doncs anem a fer-lo jugar al nostre favor. Passa que no és fàcil, no sé com s'ha de fer. Si tingués la solució, no estaria asseguda aquí davant d'un micròfon. No. Estaria en un altre lloc.
És un dels grans, a part de la sanitat, és un dels grans problemes, l'ensenyament, en llocs com aquí, que tenim això, que tenim aquest gran problema.
A més a més, estem en un lloc transfronterer, no? que això encara fa que hi hagi més dificultat, no? No només Catalunya, sinó a l'Empordà encara més agreujat, no?
Sí, no?
No, és que ara la Bressola continuarà.
A la Catalunya Nord, estem parlant... Ens hem d'acostumar a dir Catalunya Nord, que això ja m'ha picat la cresta.
No, jo està totalment acostumat.
Bueno, ens queden 3 o 4 minutets de tertúlia d'aquesta temporada.
Ens examines, ja ens hem aprovat.
Sí, què fareu aquest estiu sense tertúlia? Us avorrireu molt?
Home, no ho sé, ara tindré que començar a pensar a partir de demà què faré els dijous jo.
No, en Pere ja té la piscina a punt, l'està preparant, sí, ja, però... l'aigua i tot a punt.
No m'hi he banyat mai, però hi va venir...
No t'hi has banyat mai?
De moment, però... de moment aquest any. No l'he estrenada. Home. Me l'ha estrenada la veïna.
Ostres!
Va venir ahir i va dir, puc banyar-me? Sí, tu mateixa.
Ostres, tu, home, jo...
Ja fa dies, home, que està a punt l'aigua.
Bueno, però jo no m'hi he banyat encara, no he tingut ocasió.
Molt covard.
Jo tinc uns veïns molt bons, però no tenen piscina.
Fica un peu a dintre l'aigua i, ui, que és freda.
No et banyes perquè és freda o com va això?
No em banyo perquè, mira, perquè no hi ha hagut ocasió, no.
Home, doncs mira que calor n'ha fet, eh?
Sí, però...
No,
no em pensis, no tinc tanta calor jo allà, eh?
Ostres, aquí sí. Vilafant n'ha fet molta. Jo estic desitjant que sigui demà que obre la piscina municipal de Vilafant per aquest cap de setmana anar a fer un ballet.
Clar, cap de setmana podria l'estrenar. No, i hem d'anar a estrenar-la perquè nosaltres aquí hem d'opinar públicament.
Clar.
Si està bé, si exacte. No està bé, l'aigua freda, no,
això
calenta...
Sí.
Hem de saber-ho, eh?
Sí.
Hem de saber-ho, eh?
Si l'aigua és bona...
Aquest any, amb la calor que ha fet aquests dies...
Segur que està.
La veritat és que...
L'aigua és calenta.
Inclús a mare, eh? A mare està a 22 graus.
Sí.
Que estem...
No he anat a la platja encara.
Estem, diguéssim, a la segona quinzena de juny i ja està a 22.
Jo la mà, l'aigua i tot això ja li he posat. Home,
la mà només.
Home, per netejar i coses així li poses i ja noto que és calenta. Sí. Bueno, que és calenta, que està bé.
Ja saps la temperatura, ficant-hi la mà.
Sí, no necessita termòmetre, en Pere Prats. Heu anat a la platja o no? Us heu banyat en mar o no?
Sí, jo sí. Aquest any no.
Sí.
Ja has banyat en mar?
Sí, no. Inclús un dia alta mar.
Uau, Pauli, que valent que ets, no? Déu-n'hi-do.
Bé, perquè devia anar amb barco.
Sí, aquí hi ha categories, eh? Ja ho sabem.
No, jo no he estrenat al mar.
Bueno, gràcies per acompanyar-nos tots aquests dijous. Us suspenc.
Sí?
Sí, al setembre tornareu, no?
Hem de venir a recuperar.
Bueno, un nou curs.
Ens avisaràs?
Suposo.
Vale.
Sí, home, sí, us avisaré. Nosaltres n'anem tancant la persiana aquí, d'aquest final de curs.
Bueno, que passeu unes bones vacances.
Exacte, home. Desitjant bones vacances als ullets. Jo tornaré demà.
I bon estiu a tothom.
Toni, fas vacances o no?
I tant.
Veus? Sí. Doncs ja està. Doncs bones vacances.
Jo tornaré demà amb el suport de Gestoria Fernández al Carreres de Vila número 36 de Figueres, amb els tertulians del divendres, que tancarem...
Que també plegareu.
Exacte, tancarem temporada. O sigui, encara me'n queda una... i amb ganes de, doncs això, de que comenci l'estiu a fer altres coses de ràdio.
Descansar una mica, sí.
Descansar una mica i fer altres coses de ràdio. Que passeu molt bon dia. Adéu-siau.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.